Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, què tal? Esteu tots bé? Esteu tots ja pensant en les festes nadalenques? Què farem per dinar? Quins regals hem de comprar? Res de tot això. Consumisme del més pur. El millor regal és poder passar aquests dies i la resta de l'any també, amb els que estimeu. I prou. Si volem fer regals amb un petit detallet, n'hi ha ben bé prou. Un CD d'òpera, per exemple. Cap fortuna i molt de plaer. Millor això que contribuir a aquesta plaga dels patinets elèctrics. Avui, 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, que us conservi la vista a tots, i també l'oïda, perquè és el sentit que us farà falta per seguir-nos atentament durant aquest programa número 347. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Som-hi. Què me'n dieu d'aquest petit fragment que ha encapçalat el nostre programa d'avui? Preciós, oi que sí? Era un interludi orquestral en temps lento moderato que separa les escenes primera i segona de l'acte quart de l'òpera Sir John in Love, que no és altra cosa que la versió de Falstaff feta pel compositor anglès Ralph Vaughan Williams. L'interludi porta per nom Greensleeves, mànigues verdes, perquè recrea una antiga cançó anglesa del mateix nom que diuen va ser composta pel rei Enric VIII en honor de la seva estimada, aleshores, Anna Bolena. Molt bé, doncs, de què anirà avui tot això? Doncs avui us proposem un nou capítol de la sèrie òpera anglesa, ja serà el setè, després dels dos dedicats a Gilbert i Sullivan, que completaven la visió del que es feia a l'illa de la Gran Bretanya durant el segle XIX. Ara ja toca donar el salt al XX. I per això també hem dividit el tema en dos programes, perquè hi ha molt de material. I n'afegirem un tercer, per descomptat, dedicat al més gran compositor d'òpera anglès, que fou Sir Benjamin Britten. Avui us presentarem cinc compositors que van estar actius durant més o menys la primera meitat del segle XX. Vaughan Williams és un d'ells, però per ara la seva obra només ens ha servit per engegar el programa. Tractarem els cinc compositors per ordre de naixença i ell és el quart. Començarem amb un dels compositors anglesos més sòlids i importants i avui en dia present en el repertori simfònic, perquè la veritat és que no va compondre ni una sola òpera, però sí obres vocals i he volgut donar de l'entitat del compositor, com a mínim presentar una d'aquestes obres, que al mateix temps és d'una gran importància dins del context de la música anglesa. Estic parlant de Sir Edward Elgar, que va néixer a Broadhead, Worcestershire, el 2 de juny de 1857, en el si d'una família humil. La seva formació va ser autodidacta i les seves influències musicals venien de l'Europa continental. Ell mateix es considerava com un estrany musicalment i social en l'Anglaterra del seu temps, fet el qual calia afegir que era catòlic. No va aconseguir l'èxit fins al 1899, quan les seves variacions Enigma el van fer famós en el seu país i també fora. Just després d'aquesta obra va compondre la que us presentem avui, The Dream of Gerontius, opus 38, el somni de Gerontius. És una cantata en dues parts per a solistes vocals, tenor, mezzosoprano, baríton i baix, cor, òrgan i orquestra. El text és un poema del cardenal John Henry Newman, on s'exposen dogmes catòlics, fet pel qual aquesta obra fou acollida amb certa inquietud en l'Anglaterra de la religió majoritàriament anglicana. El poema explica el viatge d'una ànima, la de Gerontius, a través de l'amor, i acaba sent una meditació sobre teologia catòlica. Vamos, excitant a tope, oi? L'obra d'Elgar no utilitza el poema sencer, sinó una part, ometent la més meditativa. L'ànima de Gerontius, un home devot, és finalment assignada al purgatori. The Dream of Gerontius, la duració de la qual és aproximadament d'hora i mitja, fou estrenada el 3 d'octubre de 1900, segle XIX encara, però vaja, ja a les acaballes, a Birmingham, en una interpretació molt fluixa del conjunt, però posteriorment es va poder veure tot el mèrit d'aquesta gran obra. Sentim-ne un fragment, si us sembla, de la segona part, Thy Judgment Now Is Near, amb Janet Baker, l'Àngel, i John Mitchinson, l'ànima de Gerontius, amb la City of Birmingham Symphony Orchestra, dirigida per Sir Simon Rattle. Edward Elgar fou nomenat cavaller el 1904. Les seves obres més conegudes són probablement les marxes de pompa i circumstància i els concerts per a violí i per a violoncel. El compositor va morir a Worcester el 23 de febrer de 1934.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Frederic Delius és el nostre següent compositor. Fill de pares alemanys, el quart de 14 fills, Delius va néixer el 19 de gener de 1862 a Bradford, ciutat del nord d'Anglaterra, en el Yorkshire, famosa per ser un dels principals centres internacionals de la indústria tèxtil. El compositor va viure més fora d'Anglaterra que no pas al seu país natal, sobretot als Estats Units i a França. Malgrat el seu talent musical, el seu pare es va oposar que es dediqués a la música. Quan finalment ho va acceptar, el va enviar al Conservatori de Leipzig, on es faria amic del compositor noruec Edvard Grieg, 19 anys més gran que ell. La seva obra, en un principi, va interessar més al públic alemany i no fou fins que va conèixer a Thomas Beecham el 1907 que aquest director s'esforçaria en donar a conèixer la seva obra en el món anglosaxó. Delius va morir a Grez-sur-Loing, un poble de la regió de París, on vivia amb la seva dona, la pintora Jelka Rosen, des de principis de segle, el 10 de juny de 1934. La música de Delius, totalment tonal, té un caràcter molt personal i difícil d'escriure a cap corrent estètica i té com a principal característica el seu cromatisme. I ell, a diferència d'Elgar, sí que va compondre òperes, tantes com sis, de les quals avui en sentirem dues. La primera serà A Village Romeo and Juliet, un Romeo i Julieta de poble, compost entre 1897 i 1901. El llibret definitiu el van escriure el mateix Delius i la seva dona en alemany i després el van traduir a l'anglès. Es basa en un relat breu de l'escriptor suís Gottfried Keller. L'estrena va tenir lloc a la Komischoper de Berlín el 21 de febrer de 1907. Thomas Beecham seria l'encarregat de presentar-la a Anglaterra, a Covent Garden, 3 anys després del febrer de 1910. L'òpera explica l'amor impossible de dos joves de nom Sally i Wrenchen per culpa, com en l'obra de Shakespeare, de l'enfrontament de les famílies i acaba malament, amb tots dos suïcidant-se, tot enfonsant la seva barca en el riu. De la segona escena, l'òpera en T6, sentirem el duet If Only We Two Always Stand Together amb Robert Tyr, Sally i Elizabeth Harwood Wrenchen. L'orquestra és la Royal Philharmonic i el director Meredith Davies. Thank you. La segona òpera de Delius que us presentem és Fanny Morangerda. El llibret d'aquesta és del mateix compositor i és en alemany, basat en una novel·la de l'escriptor danès Jens Peter Jacobsen. La composició va durar de 1908 a 1910, però l'estrena es va veure retardada per la Primera Guerra Mundial i al final va tenir lloc a l'òpera de Frankfurt el 21 d'octubre de 1919. No obstant, és una òpera que es representa, encara que poc, normalment en anglès, en la traducció de Philip Heseltine. Dos cosins, Nils i Eric, estan enamorats de la mateixa dona, Fenimore, que tria Eric. El matrimoni, però, aviat fa aigües i la dona té un afer amb Nils. Eric mor en un accident i Fenimore, amb gran sentiment de culpa, trenca amb Nils. Aquest es dedica a viatjar fins que s'arrela i es casa amb Gerda, la filla de la seva veïna. Bé, molt em temo que dramàticament té ben poc interès aquesta òpera, que és una òpera curta de poc més d'una hora, i de la qual sentirem la 10th Picture, l'escena número 10, diguem-ne, amb el cor i l'orquestra sinfònica de la ràdio danesa i Brian Rainer Cook com a Nils. El director és Meredith Davis.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Un compositor completament diferent dels dos que hem tractat fins ara és Sir Edward German. La diferència rau en que és German qui fou considerat el successor de Sir Arthur Sullivan en el camp de l'òpera còmica. Aleshores, ja us podeu imaginar que la música que sentirem d'ell no té res a veure amb el que estem sentint fins ara, que és quelcom com molt transcendent, no? Edward German Jones va néixer el 17 de febrer de 1862, o sigui, només un mes més tard que Frederick Delius, a Whitchurch, en el comtat de Shropshire, a l'Anglaterra central, fronterer amb Gales. De fet, la família de German era d'ascendència galesa. Ja de nen va mostrar amor per la música i aprenia de manera autodidacta. Fins que als 18 anys va començar a estudiar de manera privada i després va ingressar a la Royal Academy of Music a Londres, on va ser un alumne destacat. En sortir de l'acadèmia es va dedicar a l'ensenyament i a tocar el violí en diverses orquestres, entre elles la del Savoy, el teatre de Gilbert i Sullivan, recordeu? Va destacar component sinfonies i molta música incidental per a les obres de Shakespeare. Malgrat la seva poca experiència amb òpera, l'empresari Richard Doyle Card el va convidar a acabar l'òpera còmica de Emerald Isle, que Sullivan havia deixat inacabada en morir, però no amb llibret de Gilbert, eh? German va acceptar i l'èxit obtingut va obrir un nou camí en la seva carrera, el de l'òpera còmica. El 1902, concretament el 2 d'abril, va estrenar en el Savoy l'òpera còmica en dos actes, Merry England, amb llibret de Basil Hood.
Glory of God.
Oh, Peaceful England és un conegut i molt popular a Anglaterra, fragment de Merry England, el canta el personatge de la reina Elisabet I, aquí la mezzosoprano Della Jones, amb el cor Geoffrey Mitchell i la London Philharmonic Orchestra dirigida per David Parry. Es tracta d'una obra de contingut patriòtic, la trama de la qual es basa en intrigues i amoretes de la cort de la famosa reina Elisabet I d'Anglaterra. Es pot considerar que Merry England fou l'èxit més gran de German, recollint 120 representacions en el Savoy després de l'estrena, encara molt lluny, però, d'aquelles enormes xifres que aconseguien les obres del tàndem Gilbert i Sullivan. Aquesta òpera còmica fou molt popular durant molts anys i nombroses companyies amateurs angleses la van portar a escena. Per exemple, el 1953, l'any de la coronació d'Elisabet II, foren unes 500 companyies. Després ha perdut pistonada, però degut al seu caràcter patriòtic ha anat traient el nas durant els diferents jubileus de la reina actual, que en fa un darrere l'altre.
On a January morning in summer's edge cheer, two pretty maidens were walking along. Suddenly there came from a coppice so clear the call of a cuckoo in song. It astonished those pretty maids, the cuckoo for to hear. On a January morning in summer's a cheer.
On a January morning in summer's a cheer.
Said one to her companion, I'm bound for to see yon sweet warbler what sings in the wood.
What sings in the wood?
What sings in the wood? The other maid said, Phoebe, you stay where you be. That cuckoo bain't up to no good. Tis for pretty maids to run away when cuckoo sings so clear. On a January morning in summer's a cheer.
On a January morning in summer's a cheer.
Now that pretty maid went seeking the coppice alone, as her folly led her soul for to do.
So for to do.
And now she goes lamenting and making a moan that cuckoos in winter ain't true. 'Tis a sorry month for silly maids when cuckoo sings so clear. On a January morning in summer's a cheer.
On a January morning in summer's a cheer.
With a fal-der-a-lal-der-a, fal-der-a-lal-der-a, sorry but for silly maiden.
And cuckoo sings clear, when cuckoo sings clear.
Ara hem sentit la cançó On a January Morning, a càrrec del personatge Squire Western, que la canta tot just al principi de l'acte primer de l'òpera còmica Tom Jones, amb llibret d'Alexander Thompson i Robert Courtenay, basat en la famosa novel·la homònima de Henry Fielding. Era la interpretació que en feien el baríton Donald Maxwell amb el cor i l'Orquestra Nacional Festival, dirigits per Donald Russell Hulme. Tom Jones, la partitura de la qual és una de les millors d'Edward German, fou un altre dels èxits del compositor, estrenada oficialment en el Teatre Apollo de Londres. El 17 d'abril de 1907 havia gaudit d'una preestrena en el Prince Theatre de Manchester, el dia 3. La creació d'aquesta òpera fou una iniciativa per commemorar el bicentenari del naixement de Henry Fielding, famós novel·lista i magistrat del segle XVIII, l'obra més universalment coneguda del qual és, precisament, la novel·la picaresca Tom Jones, que data del 1749. Tom Jones va gaudir d'una sèrie inicial de 110 representacions a Londres, tenint una recepció entusiàstica tant de públic com de crítica. En aquesta obra s'observen influències d'Arthur Sullivan, però també destaca perquè Edward German deixa palès el seu estil més romàntic que no pas el del seu predecessor. I per acabar aquest bloc us en proposo un altre fragment, la cançó del segon acte a Soldier's Scarlet Coat. És el baríton Richard Morrison com a Tom amb la National Festival Orchestra and Chorus, dirigits per David Russell Hulme.
A coat, a soldier's scarlet coat, a coat so rare for a lad to wear when bright the swords are flashing, its martial flame lights men to fame where guns are loudly crashing. In fierce attack at siege or sack, the scarlet coat is ever leading before its youthful maidens too. In spite of all the pretty, pretty pleadings, the sparkling crimson wine, good wine for me of Burgundy that from the beaker gushes, it rids your heart of every smart, your plaints it calms and hushes. Its bouquet rare beyond compare gives pleasure to the thirsty fellow, ripe wine and old is more than gold, and makes a man both wise and merry.
D'òpera.
I ara sí, ara parlarem de Ralph Vaughan Williams, un dels més importants compositors britànics, una veritable glòria nacional en el seu país, i també destacat autor d'òperes. Aquest compositor va néixer en el poble de Down Abney, en el Gloucestershire del sud-oest d'Anglaterra, el 12 d'octubre de 1872, fill d'un pastor protestant que va morir quan Ralph tenia només 2 anys, de manera que la mare va tornar amb els fills al seu lloc d'origen, a Surrey, just al sud de Londres. La mare, de família acomodada, era neboda de Charles Darwin, ja sabeu, el de la teoria de l'evolució. Ralph va estudiar música a la Universitat de Cambridge i després a Berlín, on seria deixeble de Max Bruch, i a París, on va rebre classes de Maurice Ravel, que per cert era més jove que ell, durant un curt període. El compositor francès, però, va deixar empremta pel que fa a la sonoritat musical de Vaughan Williams, un compositor que ha estat qualificat de típicament anglès. I què s'entén per típicament anglès? Deixo que parlin unes paraules de l'escriptor Peter Ackroyd. Obro cometes. Si el ser típicament anglès en música pot ser expressat en paraules d'alguna manera, aquestes podrien ser ostensiblement familiar i comú, encara que profunda i mística a l'ensems, que lírica, melòdica, melancòlica i nostàlgica. Bé, espero que hagi quedat clar. Vaughan Williams va fer 6 òperes. La tercera fou Sir John in Love, la qual han cancel·lat aquest programa. El llibret és del mateix compositor i segueix prou fidelment el text de les Alegres Casades de Windsor, encara que amb contribucions d'altres autors. L'òpera està plena de tonades del folclore anglès, entre elles el Greensleeves, que hem sentit a l'inici. Amb un títol inicial de El cavaller gras, l'òpera va tenir una estrena d'afeccionats en el Teatre de la Royal Academy of Music el 21 de març de 1929, amb direcció musical de Sir Malcolm Sargent. L'estrena professional, ja amb el títol definitiu, fou en el Sadler's Wells Theatre el 9 d'abril de 1946. I ara sentirem el duo I Have Long Loved Her, acte segon, entre Ford, Robert Lloyd, i Falstaff, Raymond Hennings, la New Philharmonia Orquestra dirigida per Meredith Davies.
Substance love pursues, pursuing that flies, and flying what pursues. To what purpose have you unfolded this to me? Some say that though she appear honest to me, yet in other places she enlarges her mirth so far that very shrewd construction made of her. Ha-ha! Now, Sir John, you are a gentleman of excellent breeding. Oh, sir, it, for you know it, here is money, spend it, spend more, spend all I have to lay siege to the honesty of this fool's wife. Win her to consent to you. Should I win what you would enjoy? Understand my drift. She dwells so securely on the excellency of her honor. She is too bright to be looked against. Now, could I come to her with any detection in my hand, I could drive her then from her ward of purity, her reputation, her marriage vow, and a thousand other her defenses, which now are too strongly embattled against me. Master Brooke, I will first make bold with your money, and next, give me your hand. And last, as I am a gentleman, you shall, if you will, enjoy Ford's wife. Oh, good sir, I say you shall. I shall be with her, I may tell you, by her own appointment, between 10 and 11. 10 and 11. 10 and 11. 9 already, sir. Is it? I will then address me to my appointment. Adieu, 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 Sir John. You shall have her, Master Brooke. You shall have her, Master Brooke. You shall cuckold.
La quarta d'òpera de l'autor és Riders to the Sea, que podríem traduir per Genets cap al mar. És una òpera curta en un acte i el text també és del compositor, adaptant el poema homònim de John Millington Synge. Es va estrenar el 30 de novembre de 1937 en el Royal College of Music, dirigida també per Sir Malcolm Sargent, per bé que la partitura havia estat enllestida 10 anys abans. També va ser una òpera d'estudiants fins que va entrar en el repertori de la Sadler Wells el 1953. L'òpera és un drama condensat sobre una família de pescadors de les costes d'Irlanda devastada per causa del mar. Anem a sentir-ne un fragment. I Went Down to the Springwell, amb Linda Finney, Mauria, Lynne Dawson, Kathleen i l'orquestra Northern Symphony dirigida per Richard Hickox.
I stood there, see.
l'última òpera de Vaughan Williams fou The Pilgrim's Progress, El progrés del pelegrí, òpera en un pròleg, quatre actes i un epíleg. Llibret del compositor basat en el llibre del mateix títol de John Bunyan, escriptor i predicador del segle XVII. Es va estrenar a Covent Garden el 26 d'abril de 1951 sense èxit. El problema, em temo, és que aquesta òpera és més una al·legoria religiosa que altra cosa, amb contingut dramàtic gairebé zero. Sentirem el fragment Alleluia, Alleluia, final de l'acte quart, amb la London Philharmonic Orchestra i el seu cor, dirigits per Sir Adrian Boult. Ralph Vaughan Williams va morir a Londres el 26 d'agost de 1958.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
I acabarem amb Gustav Holst, compositor conegut sobretot pel seu poema simfònic Els planetes. Nascut a Cheltenham, Gloucestershire, el 21 de setembre de 1874, en una família d'arrels letones, sueques i alemanyes. De fet, es deia von Holst i es va treure la partícula durant la Primera Guerra Mundial per evitar ser identificat com alemany. Va estudiar a la seva ciutat natal i al Royal College of Music de Londres, on va ser deixeble de Charles Villiers Stanford. Era vegetarià i molt interessat en astrologia i el misticisme hindú, cosa que el va fer travessar per una etapa creativa anomenada oriental, a la qual pertany l'òpera que sentirem. per bé que sempre va estar interessat en el folklore anglès, com el seu amic Vaughan Williams. Holst, que va morir a Londres el 25 de maig de 1934, va compondre 8 òperes, de les quals presentarem Savitri, òpera de cambra en un acte amb només 3 personatges, llibret del mateix Holst, basat en un episodi del Mahabharata hindú. Savitri lluita amb la mort per recuperar el seu marit Satyavan. Savitri, Savitri, I am death. Així comença l'òpera, amb Thomas Hemsley, la mort, i Janet Baker, Savitri, i la English Chamber Orchestra, dirigida per Imogen Holst, filla del compositor. I ja us dic adeu i us espero en el proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Hear the strong and fearless one in whose
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.